Escolta'ns, mira'ns, consulta'ns a Ràdio Nacional, cara o creu.
Pràcticament un quart de cinc de la tarda comencem el nostre espai de comunicació amb el Fernando Blanco. Com estàs, Fernando?
Hola, què tal? Com vas? Bona tarda.
Un dia de corredisses, de llistes, de noms propis...
De sorpreses.
De sorpreses, sí. De moltes sorpreses,
mai
també.
Mai com avui estem consultant els diaris d'aquí del país, en l'edició online, a veure si hi ha coses noves.
Exactament, sí, sí, absolutament. Periodísticament apassionant, perquè, clar, són unes eleccions que venen molt atomitzades.
Sí. Sí, i que semblen haver tornades, coalicions, noms, coalicions, sí. Noms que s'havien oblidat, que tornen...
A nivell informatiu és molt interessant.
Sí.
A nivell elector és una altra cosa, no ens hi posem aquí.
I ara ve el tema de quan comencen els debats, que va, serà un altre tema.
Exactament. Doncs en ple tret de sortida de la que és la campanya electoral, perquè la presentació de llistes és el tret de sortida, no ens enganyem...
Sí.
De la campanya, tot i que sigui oficialment 15 dies.
Tot i que estem en campanya fa mesos.
Fa mesos. Però... Avui hem volgut parlar d'aquest binomi, no? A priori semblaria poc adequat, un dia com avui, associar la paraula màrqueting, que havia associat a conceptes com mercat, producte, venda, consumidor, benefici, no? A una realitat com és la política, que camina per altres camins, òbviament... o no, òbviament o no, i que pertany a un altre univers de fenòmens, però que tenen moltes coses en comú, i de fet, masses, fins i tot, no? Que no se'ns ofengui ningú.
Sí. No, no, de vegades a la gent li pot sortir, li pot saber, així com
no
fort.
No volem violentar ni.
No, no, però si parlem d'una persona que tothom coneix, Antoni Martí Petit i Toni Martí, un és una persona i l'altre és un producte, que té unes idees a vendre, o sigui, tot això encomillat, a un públic, que serà l'electorat, que el posarà en un lloc o no, i així ara tenim els tres restants, que són els contrincants.
I un elector que l'escollirà o no en funció del que li vengui.
Sí, perquè al cap i a la fi el polític i el sabó, o el telèfon mòbil, tenen tres o quatre elements que són comuns, que és la promesa, són les característiques intrínseques i extrínseques, o sea, lo que le pot, les que té ell mateix i les que li poden aportar, i la marca, que en aquest cas seria el partit. O sea, quan nosaltres triem un cotxe i diem Volkswagen, Ford o lo que sigui, nosaltres el que mirem és el logo, i el logo ens transmet un seguit de valors que, acompanyats d'una promesa, em fa portar la mà a la butxaca,
sí,
i apostar per aquest producte.
És a dir, la persona, la marca i la promesa, i el, sí, que és per l'expectativa.
I sí, i funciona exactament igual. Nosaltres, quan pensem en un partit polític, tenim l'errònia idea de que les campanyes polítiques es fan per aquells que ja estan en la idea. No, en realitat el mercat és l'indecís. O sea, el que ja ha comprat, ja ha comprat. En el cas d'aquí, o sea, que estem en eleccions a la vista,
sí, sí,
la gent està convençuda de votar de A, està clar que no votarà PS. Les campanyes del PS no estan orientades a la gent del PS. La campanya del PS està orientada als indecisos. Exactament de la mateixa manera que aquell que consumeix Yet Nostra, les campanyes no estan orientades al públic. Està orientada a aquell que compra la competència.
Òbviament.
O el que no sap ben bé de què va.
Dit això, podríem dir que els partits polítics són empreses i els polítics empresaris.
D'alguna manera sí, d'alguna manera sí. De fet, quan nosaltres estudiem, això és una part de la teoria, quan estudiem els àmbits d'aplicació del màrqueting, tu tens els productes tangibles, els productes intangibles, la comunicació corporativa, i per altra banda tens el que són les institucions sin finalitat de lucre. La política està com a cavall entre el producte intangible, perquè tu el que compres és un programa, i l'associació sin finalitat de lucre, una institució sin finalitat de lucre. Però la mecànica de venda, la mecànica de presentació a la societat és exactament la mateixa.
Perquè estan venent béns... Estan venent també béns i rèdits per nosaltres.
I perquè
com ideologies...
Perquè estàs en competència.
Serveis polítics,
clar,
no?
Tu tens un seguit de gent que per norma és llevat en situacions en la qual tu ja saps que les enquestes no s'equivocaran, d'aquestes que acaben sent majories absolutes per norma. En situacions normals tu saps que hi ha una massa d'indecisos que... usualment són una gran part que inclina la balança per una banda o per l'altra, i totes les campanyes s'adrecen a vendre el producte a aquests indecisos.
Posats amb això, clar, el que determinarà el nostre futur serà tenir o no una bona campanya.
Sí, però la campanya...
Ho estem reduint molt? Som reduccionistes si diem això?
Va, en part som reduccionistes, perquè si tu fas, ves pel carrer i pregunta quanta gent s'ha llegit el programa de El Partit que sigui. Ningú no llegeix el partit, el programa. I més en un país com aquest. Aquí, és més, jo sóc de la idea, ja sé que hi ha gent que no està d'acord amb mi, i no hem parlat en algun moment que em van convidar a la tele, jo sóc de la idea que aquí a Andorra no hi ha ideologies. Tu aquí votes a la persona.
Sí, ho tens clar?
Sí, votes a la persona que ve acompanyada d'ideologia. Tu pots tenir una ideologia, tu pots ser liberal, socialista, socialdemòcrata, el que sigui.
No, realment aquesta campanya ve atomitzada. Eh?
Aquí va, i el tema d'aquests salts mortals entre partits, en altres països en què les estructures polítiques són més, diguem-ne, tradicionals, seria, hi hauria acusació de transfugisme. Aquí no, perquè aquí és normal que el partit està a una elecció, després canvia de nom, després hi ha una realiança, després... és diferent.
És a dir, que aquí no cal crear marca?
És que aquí la marca va molt de marca personal. Jo crec que en part, i en la moda aquesta de la marca personal, aquí ha quedat fort, perquè aquí estem molt més acostumats a la marca personal. La proximitat entre la gent és tan petita i passa a mi com a professional de cara als meus clients i li passa al polític de cara als seus votants. Tu quan estàs a Espanya votes a un logo que diu PP. I que darrere hi ha un seguit de gent que avui és i demà no hi serà. És un paraigües. Aquest paraigües és força resistent a la...
I elàstic.
A les coses, a les circumstàncies que pugui passar, en el qual, quan hi ha una renovació després, canviaran les cares, però els logos són forts, les estructures són fortes. Un país de 47 milions d'habitants s'estructura així. En canvi, aquí, que són petits, i les... Justament, hi ha tanta dinàmica entre partits. Un partit ara, com el Pla, que ja estava desaparegut, ara hi ha una renaixença del Pla, amb el logo canviat i tal. Això seria complicat en un país d'una quantitat d'habitants molt, molt important. Per tant, aquí la marca personal que més pesa.
Per això la necessitat, no?, d'aquest partit, de posar les marques...
Sí. Però de totes maneres...
Les marques personals, no?
Sí.
Ho han fet tots, eh? Perquè finalment avui qui entregava les llistes de totes les formacions eren persones que realment tenien aquesta marca.
Referents.
Eren
aquells referents de les marques.
Sí, senyor.
I que té lògica. O sigui, al cap i a fi té lògica.
Òbviament. És joc net.
A veure, després està aquella situació de partits, que aquí també hi ha Andorra, hi ha, o crec que hi ha, partits amb estructura semblant a les grans països en què pot donar-se la situació no només de renovació, sinó d'una evolució, i partits en els quals pot ser que no sobrevisquin els seus líders. Que això és un fenomen que s'està donant també a Espanya amb el trencament del bipartidisme. Comencen a haver-hi partits basats en una persona.
Es deu a les lleis de l'oferta i la demanda, ni més ni menys?
Absolutament.
Sí?
I també es deu al descrèdit que hi ha una crisi de credibilitat sobre les institucions de partit polític.
I que moltes vegades venen contagiades, no?
Van juntes, absolutament. El cas Podemos és una demostració.
És un clar cas de nicho, no?, polític.
Podemos. Hi ha una cosa que Podemos sap, independentment de la seva ideologia, que coneixen molt, que és el tema de la propaganda. És un tema que dominen, clarament. Lo de la casta...
De fet, són teòrics de la propaganda.
Són teòrics de comunicació, coneixen d'aquest tema.
Sí.
El tema de la casta no és poca cosa. Ells han creat una figura que han aconseguit englobar a tota la resta i s'han diferenciat, que en el màrqueting és amb el que has de començar quan llences un producte. Tu quan llences un producte... Quan llences el teu programa, que cara o creu ha de ser un programa diferent a la resta. Si tu fas un programa que és igual al de l'altra emissora, segurament tindràs que lluitar en una situació molt més complicada que si tu fas un producte diferencial. Podemos, el que va fer és crear un producte diferent a la resta. Ha trobat un espai, s'ha posicionat, que és la paraula tècnica, ha trobat un espai de posicionament, en què ha trencat en la resta. I la resta ha quedat descol·locada. Perquè la política en els grans països es molde sota cavall o rei. O sigui, se repeteix cada 4 anys, te van cridant.
Però en el cas de Podemos, o per exemple en el cas de Ciutadans, es recolzen bàsicament en una figura que poden ser més o menys homes de palla, però que sense ells no sabem en quin punt estarien.
És que justament aquí està el gran repte de quan un partit aconsegueix l'evolució lògica i natural de sobreviure al seu fundador o al seu impulsor. Aquest cas que estàs dient, i sumo el de UPyD, són partits que estan fonamentalment, són com unes piràmides invertides sobre una persona. Si aquesta persona té, els polítics les encanta aquesta paraula de la grandesa i poder deixar pas a les noves generacions, si aconsegueixen fer-ho, el partit pot donar una volta, però per norma acaben...
Els Estats Units, per exemple, que tenen una gran tradició democràtica, han entès molt bé, demòcrates i republicans, que recolzar-se amb un, només amb el líder és un problema.
I bé, fíjate com funciona. Als Estats Units, el fet de partit republicà o partit demòcrata no té la mateixa validesa que pot tenir el Partit Popular o el PSOE.
No, perquè ser popular o ser demòcrata als Estats Units és com... Exacte, és com ser de ciències o ser de lletres.
Sí, sí, sí. I a més...
I ho ets per herència.
I la estructura, a més, està absolutament atomitzada. O sigui, el sistema aquest federal que tenen,
sí,
arriba fins al punt dels partits. En canvi, aquí, un comitè central... Tu coneixes un comitè central del Partit Demòcrata? No hi ha. És una situació que a la vista pot resultar més democràtica i més equilibrada. Hauria d'estar al lloc per saber ben bé com funciona. Però el que està clar és que d'aquesta part del món s'acostumen a crear partits forts i la idea és que puguin suportar una renovació, però hi ha molts que queden pel camí.
El que passa que és el binomi màrqueting i política té algunes té alguns perills, És fàcil caure en la demagogia.
A veure, el polític, com et deia, té unes característiques que són intrínseques. Té la part d'una capacitat discursiva, una capacitat de comunicació, una credibilitat. La credibilitat no es compra.
No.
És una cosa que...
No.
Com deia Warren Buffett...
Però l'electorat demana això, honestedat, credibilitat, ideologia...
I te castiga molt fort.
Durament.
Molt fort, durament. Warren Buffett deia que se triga 20 anys en guanyar la credibilitat i 5 minuts en perdre-la. I això hi ha polítics que ja ho saben. Si passa després casos com que fora de la norma, tothom... Dia sí, dia també, escoltes els escàndols que hi ha a València, que són polítics o dirigents que estan, són sobradament provats de que són corruptes i la gent continua votant-los. S'assembla molt més a estructures que jo conec molt bé de Sud-amèrica, en el qual la gent és com que assumeix la corrupció. Si tu veus, quan més al nord d'Europa t'hi vas, arribes al punt que crec que Alemanya va ser que una ministra va haver-hi de dimitir perquè l'havien pillat, que havia copiat en la seva tesi de doctorat. I tu dius, què té a veure amb mi?
Sí, sí, a França per multes de trànsit va dimitir un polític i per no tenir assegurada la senyora de fer feines també.
A Anglaterra per anar-se amb senyoretes de baixa reputació.
En canvi, aquestes latituds, o les latituds més del sud...
És una festa.
El cas Bankia ens deixa tots fora de joc. Fernando, el màrqueting, la comunicació com a tal té el poder, i ho hem parlat moltes vegades, hi ha empreses que han netejat el seu passat.
Sí.
I que han pogut fer un borrón i cuenta nueva i ressorgir com a empreses noves. Vam parlar de casos com el d'IKEA o com el de Google o com Facebook, hem parlat de Facebook, no? que han tingut grans desastres
i han aconseguit sortir del
ideològics
pas
i amb una bona neteja amb una campanya de neteja ben orquestrada, doncs es fa un començar de zero. Amb la política és possible?
Sí, però aquí la fórmula Coca-Cola és compensar l'electorat. Si algun polític sapigués com pensa l'electorat, guanyaria totes les eleccions. O sigui, tu tens les preocupacions de la gent i te surt una escala. Te surt l'atur, la inseguretat, la crisi, tal i qual. Els polítics, sobre això, basen el seu discurs. I pot ser que te surti rana. Pot ser que t'equivoquis i la gent estigui buscant una altra cosa.
És a dir, l'oferta i la demanda.
És l'oferta i la demanda, finalment. I el que t'explicava el tema de València. Tu en València dius, sí, segurament la gent té un atur, o Galícia, que té un atur que se salta, té això, que hi ha inseguretat, que estan tot forrant-se, què tal, i resulta que després el polític de torn, que està qüestionat, ven una promesa que qualla millor en l'electorat, i l'electorat respon.
Els electors són consumidors de béns polítics?
Absolutament. absolutament. El que passa és que aquí jo sóc de la idea, és una opinió personal, que quan més política consumeix un mercat o un electorat, genera més anticossos. Està bé estar informat. A mi em preocupa les societats...
És a dir, que tenim la mateixa responsabilitat com a consumidors que com a electors.
Absolutament. Absolutament. Per això quan passen casos com ara, que em toca de prop el tema d'Argentina, que el govern s'ha carregat a un fiscal,
sí, sí, sí,
puntualment...
Sí. Tot i que avui la seva presidenta deia que era un clar cas de suïcidi. No sé,
sí, aquesta, i parla per Twitter.
Aquesta senyora no...
I no fa roda de premsa, parla per Twitter. En un cas com aquell, hi ha una cosa que no es pot negar, és que la Cristina Fernández va guanyar per vots. I recordem que fa 70 anys Hitler va guanyar per vots. El tema de la democràcia com a sistema i el tema de la legitimitat del governant és un tema que no van exactament blindats. Quan aquesta gent... Si tu haguessis vist com era la Cristina Fernández al principi de tot, era la famosa advocada compromesa amb les causes dels desaparecidos i tal, i s'ha convertit en això. Si hi ha una cosa que no es pot qüestionar, com no se pot qüestionar més enllà del tema de frau, és que Chávez ha guanyat per eleccions lliures. I Maduro guanya per eleccions, i Cristina Fernández guanya per eleccions. En València es guanyen per eleccions lliures, i democràtiques, i legals, i el PP guanya amb 11 milions de vots. Què és el que dispara l'electorat a triar entre una butlleta o una altra? No se sap.
La fórmula de la Coca-Cola, una altra.
És la fórmula de Coca-Cola, perquè al cap i a la fi tu estàs parlant a persones úniques. El que sí tu tens, com a començar a xerrar, tu tens persones que estan identificades amb un logo. Jo sóc de Ford, jo sóc de Volkswagen, jo sóc del PP o del PSOE, i tens indecisos. Aquests indecisos voten segons per on bufi el vent d'una o una altra manera.
Les variables en el consum han canviat moltíssim en els darrers anys. La darrera dècada ha sigut determinant. Els darrers 5 anys han sigut determinant a nivell global i sobretot a Occident, eh? També acotem una mica, no?
Sí.
Els últims 5 anys han estat determinants en com han canviat els nostres costums de consum.
I de comunicació.
I de comunicació i d'exigència.
Sí. Sí.
Si la política és un producte, entenem que estem en una nova fase per l'elector. L'elector serà més responsable, serà més exigent, voldrà rèdits a canvi del seu vot.
S'hauria d'exigir l'elector. Sí que l'elector ara per ara té més mitjans per assabentar-se de les coses. Ara, com havia llegit per alguna banda, la ignorància ja no és excusa. Tu abans tenies un seguit de mitjans, els mitjans oficials, o sigui, una ràdio, una tele i un periòdic, i la veritat t'arribava per aquesta via. Tu ara tens un ventall de possibilitats d'assabentar-te de tot, no només de que el país del costat t'està informant sobre el teu país i per ahí t'està desmentint, sinó que tens atomitzat gent. Si tu a partir d'aquí prefereixes llegir sobre el pijama Belén Esteban, que no sé si saps que està esgotat, el pijama de Belén
no
Esteban...
No tenia ni idea, però tampoc m'estranya.
Un pijama lila de safari, com és Animal Print, que fa servir en Gran Hermano, està esgotat.
L'Animal Print és molt perillós.
I sobretot si és lila.
Exacte, ja està, ja ho hem dit.
Si la gent opta per esgotar el pijama de Belén Esteban en comptes d'analitzar qui l'està fotent la mala butxaca, si el PP, el PSOE o de qui sigui, l'electorat no pot dir després com ha passat això. Això ha passat perquè has votat. Per això jo crec que una societat és més preparada i genera més anticossos quan més política pugui consumir.
És a dir, que les campanyes de màrqueting també han d'apel·lar a la responsabilitat no només del partit polític i el polític, sinó també de l'electorat.
Per descomptat, però també té més filtres. Quan la gent està més informada, la campanya no cuela, sinó més. O sigui, jo te puc explicar 40 mentides, però si jo tinc els mitjans controlats, i tornem a aquests regímens que són, si no dictatorials, són semidemocràtics. Si tu tens els mitjans controlats, la veritat va manipulada, però si tu tens un ventall... Per què el primer que fan és tallar internet? El primer que fan no és perquè la gent whatsappea, és perquè la gent el que té accés és a noves fonts d'informació. I el gran canvi per a mi s'ha donat en això, que la gent ara té accés a més fonts d'informació.
Però això està bé.
Sí.
De fet, està molt bé.
Per això no te sorprèn que passi el que passi.
Fernando Blanco, un anàlisi realment preelectoral, eh? Un bon dia per fer aquesta reflexió. Cal analitzar, òbviament.
I cada dia. Votem o no votem.
I quan compres alguna cosa has de saber si realment és fruit d'un dia, és el caprici d'un dia o és el que realment vols tenir.
Sí, en el cas de política hem de saber que comprar no vol dir treure diners.
Exactament.
Comprem polítics sense treure diners.
Moltíssimes gràcies, Fernando.
A tu.
De dimarts a divendres a partir de les 6 de la tarda i el 94.2 de l'FM.
Fonofòbia.
Puja el volum i deixa de tenir por. Escolta'ns que...